Comencem el 2026 apropant-vos, com sempre, a la cultura que batega l'Hospitalet. Ja ho farem amb una artista instal·lada al districte cultural i que fa poquet va exposar la seva obra al Centre Cultural La Bòbila. És il·lustradora i muralista. És La Maga.
No, jo sóc La Maga, sóc il·lustradora i muralista. A més, faig tallers i bueno, tinc un estil així més d'il·lustració, amb molt de color. I bueno, faig temes molt diferents, la diversitat, m'agraden molt diferents cultures, també una mica fantasia, no sé, barrejo una mica. I també m'inspiro doncs, en el hip-hop, tot l'art urbà que vaig veient. M'agrada que, com explicar igual alguna història, pot ser que sigui que ho he pensat abans o potser simplement estic improvisant el que m'agrada, però normalment sempre hi ha personatge. I així, molt de color i la línia, que m'encanta fer la línia. Com m'agrada també tractar molts temes, també fins i tot encara que siguin feines, intento si és una feina que realment està alineada amb els meus valors, no? O sigui, doncs he fet coses feministes o sobre contra el racisme o sobre la diversitat sexual i de gènere. Penso que hem de lluitar per aquestes coses i, per tant, per mi està bé. No tots els meus murals són de crítica social o recolzant res, depèn del moment, o potser passa alguna cosa i vull dibuixar-ho, no? O potser em conviden a un esdeveniment i em diuen doncs és per la pau, no? O sigui, estem contra les guerres, llavors em poso a mirar doncs, les meves referències i faig alguna cosa. Però sí, sempre intento, o sigui, no dibuixo coses que no, amb les que no estigui d'acord. A la gent li ha agradat veure. Depèn també l'estil. Per exemple, a la gent li agrada molt més un realisme que les lletres de graffiti, per exemple, si no estàs conficat, com que a la gent li costa més, per exemple. Però jo crec que sempre ha agradat. És veritat que ara, en aquests anys, s'ha posat molt més de moda i s'estan fent moltes més propostes d'art urbà. Clar, depèn també on pintis, depèn del que pintis. Hi ha ciutats que han estat més obertes a fer murals que d'altres. Jo sóc d'Esplugues i bueno, tinc un mural allà i no tenen moltes coses. En canvi, al voltant, aquí a Hospitalet, de Cornellà, Sant Feliu, doncs tenen molts murals. Depèn també dels governs o qui estigui i si volen com fer projectes de mural. Que hem de recolzar més l'art perquè a tots ens agrada qualsevol tipus, però hem de fer que sigui de veritat professional i que es pugui viure d'això en aquest país.
Comencem aquest 2026 celebrant l'aniversari de tot un símbol per l'Hospitalet. La Sala Salamandra compleix 30 anys. Serà el proper mes de juny. El també Club Nocturn té marcat en calendari un parell d'efemèrides més, els 20 anys del Let's Festival i els 20 de la incorporació de la Salamandra a la xarxa de les cases de la música. Per parlar de tot això, ens acompanya un dels fundadors de la Salamandra i també el seu director, el David Lafuente. Què tal, com estem?
Hola, Laura.
Benvingut.
Molt bé. Gràcies.
Comenceu un any que és fortet, no? Teniu allò moltes cosetes marcades en calendari, no?
Sí, bueno, s'ha donat la... No? La veritat és que no eren conscients de quan vam començar tota aquesta història, però sí, ha coincidit que el 2026, doncs, el que deies, no? Fem 30 anys de Salamandra, fem 20 anys de Let's Festival i 20 anys del projecte de la Casa de la Música.
Mm-hmm. Clar, quan mires enrere, després si mires allò 30 anys enrere, quan veu començar això, què sents?
Bueno, home, molta satisfacció perquè realment quan vam engegar el projecte i més un projecte de risc com és el nostre no ens ensumaven ni de lluny que, en què es convertiria, no? Nosaltres al final que érem nois molt joves de la ciutat el que volíem fer era una sala de concerts perquè veiem que a la ciutat no hi havia una sala de concerts i fer un club una mica diferent al que els clubs que hi havia, no? A les discoteques que hi havia, no? Una mica, doncs, pensant una mica en el local que a nosaltres ens agradaria anar. Un local doncs, sense prejudicis, que posés música alternativa, que no es filtrés la gent per la seva vestimenta, que tractés a tothom per igual, no? Que no hi hagués distincions, no hi hagués zones VIPs, ni tractes preferencials a les noies, ni res d'això, no? Fer una cosa bastant... I clar, amb el temps tot això ha anat agafant volum i anar creixent. Va haver el moment aquell que vam tenir que sortir de la sala antiga i anar a la nova, i pensant que seria un canvi d'una part a l'altra, però després va haver la crisi econòmica, vam estar 10 anys amb les dues sales. Sí. Per tant, el projecte es va multiplicar, no? A la vegada que gairebé un any abans vam projectar tot el tema de Casa de la Música, que era un projecte, doncs, que venia a canalitzar una mica totes aquelles activitats que fèiem al voltant de la música ja per iniciativa pròpia, no? I després el Let's Festival també, no? Que va ser la idea de dir, anem a fer un festival a la ciutat, no? I donar certa embranzida també al que hi ha a l'Hospitalet, i a la vegada portar grups, no?, interessants de l'escena a la nostra ciutat, no? Sempre hem anat una mica, jo penso, defensant la nostra ciutat, no? Sempre hem pensat d'aquesta mentalitat de no? Som d'aquí, som gent del barri, de la ciutat, i de voler estar una mica al mapa de la música, no?
Clar, aníem parlant una miqueta de tots aquests punts que has anat allò desglossant, però clar, al principi és el que dèiem, éreu tres amics de l'institut que veu apostar per posar en marxa la sala. Els inicis crec que no van ser potser molt fàcils, no?, perquè d'una llarga, una temporada heu estat allò batallant també amb l'Ajuntament per temes, no?, de, clar, havíeu de fer també el que era discoteca, no?, per poder finançar el que era sala de concerts, no? No sé si aquests inicis van costar una mica.
Sí, bueno, va ser curiós, però sí que hem tingut algunes etapes dures, no?, amb aquesta trajectòria de 30 anys, i la primera va ser aquesta. Clar, la primera, nosaltres el que vam fer va ser fer un dossier amb el projecte i demanar una entrevista amb l'alcalde, així directament, per dir, escolta, tenim aquesta intenció, hem d'invertir uns diners i volem saber si, no?, si ja hi ha el vistiplau de l'Ajuntament o si no cal que ens hi posem. Que en un principi se'ns va dir que sí, no?, que tiréssim endavant. A més, allò havia sigut un local, no?, havia sigut un local que es deia Zacarias, que portava un any tancat. Llavors nosaltres vam fer tota una reforma per insonoritzar-lo, no?, vam treure tot el que hi havia, el vam insonoritzar, no?, tota una estructura nova per aguantar el pes de la insonorització. I vam començar a caminar, perquè una mica el que se'ns va dir a l'Ajuntament és això, no?, de dir, fer un canvi de nom, perquè això té una llicència de bar musical, agafeu el canvi de nom, i al cap d'un any o així, quan veiem que vosaltres compliu el que ens esteu proposant, doncs fem el tràmit per sol·licitar el canvi de llicència cap a sala de concerts i discoteca. Clar, amb la mala sort també, quan va passar això, la persona que ens havia dit això, activitats, ja no hi era.
Ja no hi era.
Clar, quan vam anar ai, que hay de lo mío, ens van dir, no, jo no sé res de lo tuyo. I vam començar un periple bastant angoixós perquè, per altra banda, Seguretat Ciutadana, doncs, va començar a matxacar-nos amb sancions, amb multes, és a dir, no ens deixaven tancar tard, però no s'hi fotien amb els concerts, que era molt contradictori, no? Perquè si no puc fer una cosa, tampoc puc fer l'altra. Però, bueno, al final ens vam sortir i vam aconseguir la llicència. No?
I en tots aquests anys han passat grups i artistes que després han triomfat, Love of Lesbian, Sidoní, Manel, Estopa, grups que en el seu moment vosaltres veu fer una aposta per ells, que en aquell moment potser ningú s'ho imaginava, i que després han arribat fins on han arribat, no?
Sí, bueno, suposo que aquesta és la nostra grandesa i la nostra... Clar, nosaltres érem una sala en aquell moment de 500 persones d'aforament. Tampoc estava la situació de la música com està ara, perquè està tot com massa esbojarrat i s'ha convertit la música molt en una indústria econòmica molt important, on han ficat a l'ull, no?, hi ha molts fons d'inversió i estan pensant en coses una mica molt saturadores. Abans tot era com molt més tranquil. Però sí que la nostra manera de treballar i la que teníem era de buscar aquells grups en el moment d'eclosionar. Llavors això a nivell programació era molt atractiu, perquè era veure un grup que treia un projecte o un disc i ensumar una mica, de dir, ostres, això té molt bona pinta, doncs anem a programar-ho amb certa distància per donar temps a que el bulli-bulli, no?, faci pujar, i tenir el grup en el moment. A vegades l'encertaves i altres no. Però d'aquesta manera, doncs, hem tingut la sort, doncs, això de portar grups que ara són supervendes, no? Doncs que han anat passant per la sala històricament, no?
En aquests 30 anys, com dèiem, heu passat per tots. Heu passat per una pandèmia, també,
sí.
No? Recordem els concerts allò asseguts, no? Ara sí. Suposo que podrem veure algunes imatges, no? Me'n recordo allò, tothom amb la mascareta, asseguts, sí. Això també va ser un sí. Punt allò
va ser
important,
heavy, sí.
Va ser heavy.
Sí, jo és el que et deia, que amb aquest procés dels 30 anys de vida del local recordo tres moments molt durs, no? Un va ser, òbviament, tot el tema de les llicències i la incertesa aquesta de si el projecte podria tirar endavant o s'acabaria. L'altra va ser la crisi econòmica, que a més ens va enganxar, doncs, pràcticament va començar el 2007, que va ser quan vam inaugurar la sala nova i vam estar pràcticament doncs, els 6-7 anys que va durar la crisi amb les dues sales i va ser un moment, a més, no, que havies fet una inversió molt gran, va ser bastant dur. I l'altra va ser la pandèmia, clar, que vam estar 19 mesos tancats.
Yeah. Sí, sí.
Amb l'ERE i amb tot el que va suposar, no? I sobretot aquesta sensació d'angoixa de no saber, sempre semblava que no, ara sí, ara no, ara pots obrir, sí, sí. Ara no.
I bueno, ara... però ens vam saber adaptar, us veu saber adaptar vosaltres també i tirar endavant.
Sí, 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 penso que ho vam fer bastant bé, perquè sí que va haver moments en què des del govern de la Generalitat es deixava obrir els locals, però clar, era treure la gent de l'ERE. Nosaltres ens vam mantenir, fins que no ho vam veure clar, vam dir no toquem res, i quan veiem que la cosa ja té sentit, perquè a vegades nosaltres mateixos des de la iniciativa privada a la Generalitat li dèiem, però on aneu, no? Com voleu que obrim, si està tot com està, no? I
Déu-n'hi-do, el que vam passar tots.
Va ser raro, tot, sí.
Tot això és passat, ara el futur passa per una ampliació de la sala, de la Salamandra. Explica'ns una miqueta a veure com està aquest tema de l'ampliació, perquè n'estem parlant de... ja fa temps que n'estem parlant,
sí.
D'aquest tema. No sé en quin punt ens trobem.
Sí, la veritat és que és una llàstima que aquests processos siguin tan llargs, no? I perquè sobretot la gent que hi posa diners, que, no? Que té iniciatives culturals, no? Per enriquir la ciutat, però que a la vegada també tenen impacte econòmic sobre la ciutat, creen llocs de treball, no? I pues, aquí tenim un problema, perquè no, clar, nosaltres portem 3 anys per obtenir la llicència d'obres, a 3 anys avui en dia, tal com està tot, és una bogeria. Però pensem que ja estem al final del túnel aquest. Clar, normalment sempre es diuen, ostres, les obres es saben quan comencen, però mai quan acaben. Clar, nosaltres encara ni hem començat les obres, no? Però la idea que hem tingut sempre, i fa 4 anys vam comprar el solar del costat, amb la idea sobretot de fer una terrassa gran, perquè... tal com tenim, no? Perquè amb la llei del tabac i això sempre tens un percentatge de gent bastant alt al carrer, no? Amb les molèsties que poden crear els veïns. I la nostra voluntat era tenir-los allà tancats, amb un bon acondicionament acústic perquè no surti massa soroll i que la gent no estigui, no? Que la gent vagi pel carrer per entrar i sortir, però no per sortir a fumar o a beure o... Aquesta era la idea. De com ha acabat el projecte, doncs també al final ha evolucionat, aquí tindrem una altra sala, farem una sala de no arribar a 200 persones, de 170 persones. Llavors, al final, doncs, el projecte és maco, no? Tindrem una terrassa, la sala gran, la sala petita. La sala petita ens donarà molta vida, sobretot a aquells grups emergents, a aquells grups petits, que a la sala gran se'ls queda molt gran, no? I a l'hora de programar, i a la vegada també pels clubs, doncs, tindràs aquesta simultaneïtat de poder programar, no? Una cosa a la sala gran i a la petita. Vull dir que al final penso que és com un colofon ja aquests 30 anys, no? De,
maco,
de
no?
Deixar un espai molt bonic on la gent s'hi trobi super a gust, no? Que sàpiga que pot anar a l'espai, un espai lliure per, no? Per sortir una estoneta, pot anar a una sala més petita, una sala més gran, vull dir que...
Al futur anem justets de temps, t'ho dic, David, anem justets de temps per tots els temes que tenim. El futur també passa pel Let's Festival, que el tenim al mes de març, amb noms com Alice, l'Habitació Roja, Caca Modafaca, vull dir, teniu allò un cartell molt interessant. El problema que tenim aquest any és que una de les sales on potser, doncs, on potser no, on s'havia de fer també el Let's, no? Recordem que es fa Salamandra, Oncle Jack, Sala River i Pumarejo, sí. El Pumarejo actualment està tancat, també l'Ajuntament doncs, requereix un seguit doncs, d'obres de millora, un seguit no, d'elements, i llavors no sabem si es podran fer allà els concerts.
Sí, bueno, nosaltres, jo com a membre de SAC, de l'Associació dels Arts de Concert de Catalunya, vaig estar a la reunió perquè, clar, els hi van fer una ordre de tancament i, clar, ens vam posar les mans al cap, no?, perquè és un projecte que ja porta uns anys. A més, és un espai super maco, exclusiu, que fan coses molt interessants a nivell de programació. Són una associació cultural que ho fa, no?, per pur activisme, i, clar, ens vam posar les mans al cap de dir: per què s'ha tancat això? Clar, quan vam veure per què venia el tancament, que després no tenia gaire sentit amb el que va començar, que era per la queixa d'un veí, que després es va comprovar amb les proves acústiques, que ja s'havien fet prèviament, que el local complia perfectament, però després es va detectar unes anomalies a nivell d'emergències, bombers... Però, clar, nosaltres des de la reunió el que vam demanar és que es fes una cautelar, és a dir, vale, si no dona per un aforament establert, però sí dona per una altra, no?, doncs que es faci una cautelar, que no es tanqui el local i es posi a l'aforament, que crec que a més és l'aforament amb el que ells estan treballant habitualment, que és de 180 persones, 200 persones, que això sí que donava. Com tot va tan lent, sembla que això no acaba de desencallar-se, quan després hi ha l'altre procés ja de la llicència, no?, amb l'aforament que hagi de ser, i això, que, bueno, això la gent del Pumarejo us ho explicarà millor, però... Sí. Però l'únic que demanàvem és no tanqueu el local, que és una mesura hiperdramàtica, i pel que suposa, doneu-li aquesta cautelar i treballem amb aquest aforament fins que no s'aprovi l'altre. I ara estem amb el neguit, no sé si arribarem al març i la cosa... Per mi era una solució molt fàcil i amb una mica de disposició i voluntat, no?, per les dues parts, hauria d'haver sigut un tràmit de dies.
Teniu plan B o no, llavors?
Estem treballant, òbviament, amb un plan B. Bueno, tenim un possible pla, que és canviar els concerts, si, no, no, si estigués tancat, a un altre espai, o cancel·lar-los, clar, no quedarà un altre. Perquè, per... Bueno, no és que no hi ha més. Podria proposar, però no tinc...
Doncs estarem pendents de veure de com evoluciona. No tenim pràcticament temps. Deixa'm recordar només que, també com comentàvem, també se celebren aquest any els 20 anys de la incorporació a la xarxa de les Cases de la Música, que una de les activitats que es fa a la Casa de Música de l'Hospitalet és l'Hospi Sona, sí, i que aquest cap de setmana, justament el dissabte, tenim la final. Més de 112 bandes es van presentar aquest any, vull dir, sí, una xifra ja molt interessant, no? Sí, com pinta, sí, la cosa ràpidament, David, que no tenim temps.
Bueno, molt ràpid. A veure, és un concurs que ja també vam agafar, que ja era un concurs que es feia als instituts i que el vam anar reformant des de Cases de la Música, i ara mateix és un concurs preciós que recorda aquell primer concurs que fèiem a la Salamandra quan vam obrir, no?, el Pop Rock Ciutat de l'Hospitalet, on van guanyar grups com ara Muchachito, no?, La Morfila, Lofos Lesbian... I una mica la idea és aquesta, retornar a bandes joves, donar-los l'escenari i els premis per poder-los resituar dintre de la indústria musical. No?
Molt bé, doncs estarem pendents. Aquí nosaltres anem a fer el seguiment i la setmana que ve, doncs, ja explicarem a veure qui ha estat el guanyador. I ara sí, per acabar, última pregunta. De celebració d'aquests 30 anys, teniu previst fer allò, alguna coseta especial o no?
Sí, la idea que tenim, sobretot perquè com celebrem el març al Let's Festival, els 20 anys, doncs per fer espais durant l'any, és fer tota una programació molt especial l'últim trimestre de l'any. O sigui, a l'octubre, novembre, desembre estem treballant amb això, d'intentar portar aquells grups que hem dit abans, no?, a part d'aquells grups que vulguin venir, no?, doncs per fer... Doncs una celebració molt important, no?
Molt bé, doncs pinta molt bé la cosa. David, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Sí, igualment.
Moltes felicitats per aquest aniversari i per molts més que hagin de venir.
Molt bé,
moltes gràcies. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a una de les recomanacions que ens fan des de la botiga de Riff Raff Discos i tornem.
Os presentamos la enésima recopilación del gran Stevie Wonder, The Definitive Collection, un doble álbum en vinilo donde podréis encontrar todas sus grandes canciones desde que era bien jovencito hasta los últimos discos que sacó hace unos años. Un disco imprescindible para los amantes de la música, soul, pop, rhythm and blues, incluso rock and roll y, por supuesto, preciosas baladas. Stevie Wonder, The Definitive Collection, aquí en Riff Raff Discos.
Va fa cosa d'un any que presentava el seu primer disc en solitari amb un grapat de cançons ben emocionals i ara ens proposa un viatge sonor que parla del que ens aferra a la vida. El disc es diu Àncora i ella és la rapera Oli. Què tal, com estem?
Molt bé.
Benvinguda aquí al Taquilla, que vens per presentar-nos, com dèiem, aquest treball, Àncora, que arriba un any després de Clavada. Explica'ns una mica, a veure, què ha canviat, com ha canviat l'Oli de Clavada a l'Àncora.
Doncs la veritat és que em van passar tantes coses a Clavada, no?, que aquest any se m'ha fet molt intens i sobretot doncs, tenia moltes ganes de valorar tot el que tinc al meu voltant i de fet amb això doncs ha sortit Àncora, no? Que és com una mica això, el refugi, casa i i les coses que tinc a la vora que em fan estar bé.
Clar, parles això de coses que et sostenen, no? Entenc que quan tot el que tens al voltant a vegades allò ens fa trontollar una miqueta. Què és el que t'ajuda a tu quan hi ha aquests moments?
Doncs, sobretot, la xarxa que construïm, no? O sigui, la gent que em rodeja i també molt doncs, l'art, la música, el ball, les coses que m'omplen, no? que em fan també poder expressar-me.
Mm-hmm. Com ha estat el procés de creació d'aquest disc? A veure, explica'ns una miqueta, perquè és un any, tampoc és molt, no? No és molt de temps, però explica'ns una miqueta a veure com ha anat.
Doncs molt bé, perquè a mi m'encanta molt el procés creatiu, o sigui, tota la part d'anar a l'estudi, gravar, pensar les lletres, tot això, o fins i tot pensar els vídeos, o sigui, totes les parts com creatives és una cosa que gaudeixo molt i que és com un ritual una mica per mi. I aleshores m'ho he passat superbé i sento que a més també en les col·laboracions que hi ha en el disc i tot, a vegades pensava, serà molt difícil ara quadrar-nos amb, no?
Sí.
Amb els ritmes, la vida, i ja, tot ha sigut superfàcil i fluid, així que superbé.
Que bé. Va, doncs comencem a desgranar una miqueta el disc i ens quedem amb un primer tema, que és Espíritu. La vida no és gens. Tirem-nos un cable que ja està prou temps. A mi també em falta gent, a mi em fa por no ser valenta. Quan vull la sang, sembla que rebenta. Benedetti parlava de tu i sento la teva presència. A foc lent, triem fer-ho amb calma, que abans arriba el que atormenta. A foc lent, amb les entranyes al vent. A foc lent. Va, a veure, Espíritu, aquest anar a poc, a foc lent, amb calma, tot una miqueta, a veure, explica'ns què és el que volies transmetre aquí.
Doncs justament això, no? Com de, a vegades, bueno, a mi personalment em passa, no? Que passa alguna cosa i dius, bueno, tira'm endavant, no? Que la vida segueix, pressa, no sé què, però a vegades també has de deixar reposar les coses, no? I viure el present i fer les coses amb calma i amb una mica de cura. I després, doncs això, doncs parlar de que al final també no hi ha un missatge positiu de que, bueno, pues si la sort no m'acompanya, la busco, no? Com això, seguir endavant i de la mà.
Aquest tema ha estat produït pel Xico,
sí.
No? Com has fet el tema això de... Vull dir, com has buscat els productors en aquest cas, com has fet la selecció i per què ell, per exemple?
Doncs perquè jo ja havia treballat tant amb el Xico com amb el Tabú i Deep Fryet, que són altres dos, i m'encanta tothom, o sigui, crec que és superfàcil, mantenen molt el que busco, i això, igual tinc una idea i per mi és que la milloren, no? I clar, també el Xico, doncs, pues és que també és molt bon músic, no? O sigui, com sí. Són gent que també és música i...
Va, anem per un altre dels temes del disc, que és Fam.
Estómac, un rellotge es menja les papallones. Però estic tranqui, avui jugues amb mi. I si em faltes trec la groga. Seguim de la mà, sent un equip, sols un desig. Que la fam creixi, el jardí floreixi. Que cada nit ho agraeixi. I jo estic aquí al port, no sé si el bo, però escolto la...
Que pensa Va, vinga, aquest tema que forma part, com dèiem, d'aquest nou treball, Àncora, explica'ns una miqueta a veure què és el que ens volies transmetre.
Amb fam? Doncs per mi l'he posat al final del disc perquè és com això, al final, com valorar la gent que t'envolta i també pues, poder brindar per les coses bones que ens passen, no? A unes i a les altres i una mica això, com en honor a la família, no? Tant l'escollida també, no? Que també és molt important.
I tant. Ja en aquest disc hi ha mescla d'estils, el rap és l'eix principal del disc, però trobem altres estils que donen un altre aire, una miqueta, no? Al treball. Per exemple, hi ha un aire llatí en el tema Hielito. Aquest tema, suposo que l'escoltarem de fons. Explica'ns una miqueta a veure com se t'ocorre, perquè la veritat és que és curiós i està molt bé.
Doncs el tema Hielito és que, bueno, no el sabria ni definir, no? O sigui, és com... Ens hem ajuntat amb les Mari Carmen, que són un altre grup, i de fet d'aquí poc traurem un videoclip que és xulíssim, que ens ho vam passar superbé. I doncs la veritat és que ens va fluir molt i això, el que passa que no et sabria definir, perquè és que és un tema molt random, no?
Sí, però, sí,
però alhora està... i està agradant molt. O sigui,
i tant, no,
per mi era molt experimental i...
I està agradant, sí, eh? La reacció sí. Està sent bona. Clar, com dèiem, és això, que hi ha com estils, hi ha el rap, hi ha el flamenc, hi ha dancehall. Com ha estat tota aquesta experimentació? Com has fet aquest còctel?
Doncs per mi em passa que com ballo molts estils, doncs m'acaben influint una mica, no? A l'hora de crear també. I aleshores m'ha fluït també molt fàcil, o sigui, no és que he pensat i em ve de gust fer alguna cosa flamenc, sinó que simplement m'ha sortit o no? O penso, ai, m'agradaria un ritme d'aquest estil, per això, perquè acaba pues, influint-me una mica el que escolto.
Doncs anem per un altre tema, és Iman.
Pienso bajarme, el cora me explotaré, es el detonante. Una fuerza me impulsa pa'lante. Subo la cuesta y haremos rappel. Perdimos mil trenes, no pienso bajarme. El cora me explotaré, es el detonante. Una fuerza me impulsa pa'lante.
Explica'ns a veure, clar, com estàs... Estem pendents de veure quan hi haurà data, no?, de presentació del treball, que crec que estàs allò, estàs a puntet, com qui diu, de poder anunciar, però com t'imagines aquests concerts, aquests directes? Sé que el ball té molta presència. Explica'ns una miqueta a veure com ho vols... Com ho tens en ment, com t'ho imagines?
Doncs m'ho imagino això, amb molta fusió amb el ball i... I això és el que em faria com molta il·lusió, no? Com poder anar un pas més enllà i que estigui molt integrat en el directe.
Bueno, doncs estarem molt pendents a veure de quan puguis anunciar allò alguna data. I...
Sí, tinc moltes ganes.
I escolta, moltes felicitats per aquest treball, amb aquest còctel que has fet d'estils, que realment el resultat doncs, sorprenent i a nosaltres ens ha agradat molt, personalment.
Que bé, gràcies.
Ha estat un plaer que ens hagis acompanyat, Toli, i ens veiem ben aviat. Gràcies.
I tant, merci.
Nosaltres ara canviem de qüestió i parlem del cicle d'exposicions Ceci Nepa, que arriba a l'edifici de l'Harmonia per última vegada. Després de 10 edicions, aquesta iniciativa conjunta del TPK, el Taller Pubilla Casas i el Museu de l'Hospitalet dona per acabat el seu recorregut amb una mostra que està dedicada a l'activista cultural Jaume Raventós.
El cicle d'exposicions Ceci Nepa dona per acabat el seu recorregut i s'acomiada després de 10 edicions. Al llarg d'aquests anys, el projecte s'ha centrat en la reinterpretació d'algunes de les peces del fons del Museu de l'Hospitalet a través d'artistes nacionals i internacionals. Enguany, el cicle es tanca amb una exposició que homenatja la col·lecció de l'artista i filantrop hospitalenc Jaume Raventós, més de 600 obres d'art contemporani català que Raventós va cedir al museu.
La col·lecció del museu es basa en la seva donació i jo penso que això s'ha de reconèixer perquè és la memòria històrica nostra també. Era un home molt cool, molt cool, moltíssim. Era músic, escriptor, pintor, poeta i reivindiquen la seva figura, també el que estem fent és reivindicar a tota una generació de persones que en moments molt foscos de la nostra història van oferir resistència a aquesta foscor i van treballar per la cultura.
Una aportació a la cultura que l'exposició vol recordar amb una mostra de la diversitat de l'art contemporani. Pintures, escultures i dibuixos de petit format amb què cada artista ha donat via lliure a la seva creativitat.
També es tractava de continuar desenvolupant el que ha estat una idea fonamental de què és la cultura, un espai comú en el qual tothom té cabuda per dir la seva, per expressar-se, per aprendre.
Per posar fi al projecte, l'exposició reuneix els artistes que han participat en les edicions anteriors. En total, més de 50 autors de països com França, Alemanya o Lituània que han contribuït a l'intercanvi cultural europeu.
Durant 10 anys, a la nostra ciutat han hagut exposicions internacionals. Quan convides gent de fora, sempre estàs iniciant un camí d'anada i de tornada. I això és l'art. L'art i la cultura és una autopista a la qual no hi ha fronteres.
L'exposició Se Cine Pa es podrà veure a l'edifici de l'Harmonia fins al 29 de març.
Comencem la segona part del programa i ho fem parlant d'una nova iniciativa organitzada pel grup que gestiona el Cinefòrum Bellvitge. Ja s'ha obert el període d'inscripcions per participar a la primera mostra de curtmetratges de Bellvitge i hem convidat els seus organitzadors perquè ens n'expliquin tots els detalls. Tenim el Pau Segura, tenim la Pepa Izquierdo. Què tal, com estem? A veure, comencem una miqueta pel principi. Com se us acut tirar endavant aquesta mostra, una miqueta? En quin context?
A mi la Pepa em consulta per formar part del Cinefòrum i mirant una mica què fer, com programa que ja ho porto superprogramat sempre tot l'any, doncs ens va ocorrir que potser seria bona iniciativa omplir un espai del que és el Cinefòrum fent una mostra de curtmetratges de persones que estiguessin interessades en mostrar els seus curts. Tinc un contacte una mica a Cantàbria, que ja ho fa allà, i li va bastant bé i diu que sí que dona sortida com a que moltes persones, sobretot amateur, puguin com exposar i començar com a entrar una mica en el món del cinema. I va ser copiar-ho, bàsicament.
Clar, és una mostra que no és competitiva, per tant, del que es tracta és això, és de donar visibilitat al talent, no? I de fer una mica, i de connectar, m'imagino, també, no? O què?
Sí, la idea és...
Cineastes...
Sí, la idea és donar l'espai, que és un festival, que al final és un lloc per això, no només ensenyar la teva feina, el teu treball, sinó de poder connectar. Ja sigui amb productors, ja sigui per treure algun tipus de possibilitat per fer alguna altra cosa o per moure els teus projectes, sinó també entre altres directors, que en la meva experiència és el que més m'ha ajudat.
Això, ens centrem en ell, ara sí. Pepa, sí, clar, tu com a director podem dir, no? Sí. Jove, novell, podem dir. Explica'ns això, és complicat, entenc, trobar espais com aquest, no? com aquesta mostra on es creïn també aquestes relacions. No?
I una barrera molt grossa, i és que sobretot el tema de la... Fer un curtmetratge és difícil i és car. I, que es pot fer de moltes maneres, però m'acostuma a ser car. I la distribució encara més. Llavors, trobar espais per poder connectar amb altra gent i que tu tinguis recursos o persones o equip, tant material com personal, com per treure endavant els teus projectes, és difícil. I en la meva experiència, el que més m'ha ajudat ha estat moure'm en entorns de festivals, rodatges, etc. i poder concretar com un equip.
Repassem una miqueta a veure els requisits que hi ha per participar en aquesta mostra, no? Una miqueta a veure què ha de fer la gent interessada, quins són els requisits que ha de complir.
Que no duri més de 20-30 minuts, crec que és el màxim. Sobretot que no hi hagi participació de la IA generativa. I hi ha una llista grossa, però per resumir, bàsicament que que compleixi també uns valors socials, que no ha, el curt, per això sí que ho volia dir, que no té per què ser de temàtica social, però sí que no sigui una cosa com que se'n vagi aquí. De...
Vale. I què és el que valorareu? Qui serà el jurat, per exemple, això? Com funcionarà? Estaràs tu? Qui hi haurà?
Segurament nosaltres.
A vosaltres.
Entre ells. Però no ho tenim decidit encara. Sobretot és que un jurat, perquè no hi ha premi, no és competitiu, és si tenim una... Bueno, primer fer un filtre perquè es compleixin les bases i sobretot que si tenim una demanda molt grossa, que ojalà sigui aquest el problema, per decidir una mica què mostrem i què no mostrem. Mm-hmm. Llavors, estem una mica en construcció. Ara que venen les festes i tal, doncs...
I ara comencem una miqueta. Festes, sí. Clar, els curs s'han d'enviar abans del 30 de març a cineforumbellvitge@gmail.com i després es projectaran entre el 13 i el 15 d'abril, no? Si no m'equivoco, al Centre Cultural Bellvitge. Ja ho teniu allò tot ben apamat,
no? Sí, tenim els horaris, ho tenim tot reservat per poder gaudir dels curs que ens envien.
Clar, Pepa, tu estàs en el Cinefòrum Bellvitge des del principi, que crec que fa més o menys, em comentaves, uns 3 anys, no? Que ho veu posar en marxa o no?
Sí, al març farà 3 anys que van començar el Cinefòrum Bellvitge, van començar amb la memòria històrica i amb la pel·lícula La Voz d'Or, dormida, i bueno, van tenir molt d'èxit perquè bueno, clar, la gent va venir per a veure què es feia, no? I bueno, després havent continuat, ho fem una vegada al mes i bueno, i va venir la gent, depèn del mes i tal, no? Perquè al ser una vegada al mes, la gent té ocupat el dimecres, no? Però quan fem una pel·lícula o una temàtica interessant, la gent ve. I si no, doncs sempre tenim els assidus, el nucli, que sempre està allà recolzant-nos.
Que no falla mai, eh? Sí. Clar, feu, es projecta la pel·lícula i després feu...
El fòrum.
Feu el fòrum.
Sí, sí. I la veritat és que la gent invitada a xerrar, no?, a donar-nos unes pinzellades sobre el tema, sol ser gent bastant interessant i gent d'aquí, d'Hospitalet i de Barcelona també han vingut gent, no? I havent tingut persones molt, molt interessants, des del Ricard Gutiérrez, que és un zoològic, no? Zoòlogo,
sí.
Fins a, jo que sé, el Joan Camós, que és historiador, professor d'aquí, ha sigut professor d'Hospitalet, de Bellvitge més concretament, i no sé, més gent, pues des de representants del PA, i, bueno, molta més gent, no? I aquesta vegada, el pròxim, que serà el 14 de gener, farem sobre la literatura, no? Què és per tu llegir, no? Què significa? I llavors tindrem el privilegi de que vingui la Lili Moreu, que ha sigut professora de l'Institut de Bellvitge durant molts anys, que ha tingut diferents generacions i que quan es va despedir de l'Institut per jubilació, a la biblioteca li van posar el seu nom, o sigui, això vol dir molt, no? Va fer molta tasca amb la gent, no? Inclús els nens que eren una mica més, que li costava una mica més, ella va implicar-se més, no? Inclús va fer un club de lectura de les famílies dels alumnes durant molts anys, no? Llavors, clar, pues, ha tingut un reconeixement estudiantil i social i emocional. No?
Molt bé, això serà el 14 de gener, la propera sessió, no? Com comentaves del Cinefòrum.
Si em deixes dir, bueno, passarem la biblioteca de la llibreria de la Isabel Coixet i li vaig escriure per a veure si ens autoritzava fer la pel·lícula en públic, no? Perquè nosaltres tenim pressupost zero, però comptem amb la col·laboració de la biblioteca, que és la que ens cedeix la llista de distribuïdors de pel·lícules. Però aquesta pel·lícula no la podíem fer, no? Llavors jo li vaig dir per Instagram a la Isabel Coixet que si la podíem fer i que ella estava invitada i que també teníem la mostra de curtmetratges. I va dir, bueno, clar que estàs autoritzada, no? Perquè, a més, és la tercera pel·lícula que passem d'ella. I així, per Instagram, ens havíem comunicat. I ha dit que intentarà venir.
Bueno,
no sé si vindrà o què, però almenys tenim això, que ho intento, em va dir.
Bueno, veurem, a veure si al final pot venir, ja ens ho direu. Ja ens ho direu si finalment pot acudir a la cita. Clar, en tot cas, Pau, tu en el tema del Cinefòrum t'hi has incorporat, diguem... Estàs des del principi també o has sigut allò
no,
ara...?
Bueno, al setembre va ser, no?
Des de setembre, sí.
Aquesta nova incorporació...
Bueno, ja em vaig encarregar de parlar amb ella el juny, no? Que vam parlar i tal, a veure si es podia... Bueno, a veure què li semblava la idea d'incorporar-se i tal. Em va dir que sí, molt entusiasmat i tal. I des de llavors, bueno, estem fent bastant tasca, sobretot de cine, no? Que és el que s'encarregarà més de cine i de la part social i, bueno... Estem fent molt bon equip, molt bon equip.
El Pau, tu estàs immers ara en un projecte personal, també, que és un curtmetratge, que si no m'equivoco us diu Estesis, sí?
Estesis.
Explica'ns una miqueta a veure què és.
Bé, mira, jo porto intentant fer un curt des de fa molts anys. I ara, per això que explicava abans, no? Ha coincidit que he conegut pues això, persones que m'han pogut ajudar, persones que s'han pogut sumar a l'equip i tal, i hem pogut fer pues, aquest, que és un curtmetratge, és el meu primer curt, com més ja, diguem-ne, professional, que sí que el volem distribuir, el volem portar per recorregut. És un curt de terror, que durarà, està ara mateix en 19 minuts, no ens passarem dels 20, i bueno, que tracta de la història de dos joves i d'un problema que es troba. No puc dir res més.
Has mirat, mentre anaves parlant, estàvem veient allò algunes imatges de darrere, doncs, no? Podem dir darrere les càmeres. No pots dir molta cosa, o què?
Hi ha no, com puc molt... dir res, no puc dir res, o sigui, no puc dir molt més. Volia portar imatges i sí. Tal, però m'han dit que millor tenir-ho tot en secret fins que ho comencem a distribuir. O sigui que em costa.
No t'agradaria explicar-ho, està clar.
Portem un any, el vam gravar... Bueno, portem més d'un any. Portem des del 2019 intentant produir-ho i intentant tirar-ho endavant. I el vam rodar el febrer passat, o sigui que farà un any d'aquí no res.
I per tant, ja més o menys com el teniu, en quin punt està ara? Ja...
Doncs ara mateix estem acabant la postproducció, ens quedarà color, ens queda acabar de retocar el so i la barreja de la... no sé si és barreja, de la banda sonora. I crec que entre el febrer i el març ho hauríem de tenir ja per distribuir, que després, pues, com ho tenim, o sigui, és molt... Ho estem tirant tot molt de guerrilla, que es diu, com d'entre nosaltres i amics i contactes i tot el que podem, doncs no se sap, perquè sempre venen problemes, s'han de superar i s'ha de continuar avançant.
Bé, i en previsió ja suposo que després d'anar passant per concursos o mostres, no? Per
sí, veure... tenim un recorregut ja de distribució marcat. Crec que comencem... Bueno, no ho sé, perquè dependrà molt de la data on acabem la postproducció, però començarem en una distribució internacional i després intentarem la distribució nacional. Però pot canviar, perquè ja et dic, no... ara mateix.
Bueno, doncs estarem pendents. Escolta, quan el tinguis enllestit, si vols, et vens aquí i ens expliques tot el que no ens has pogut explicar avui.
Jo encantat.
Doncs escolteu, Pau Pepa, recordem això, que hi ha aquesta mostra de curtmetratges de Bellvitge, primera mostra, que tothom que ens estigui veient, que estigui interessat, doncs que té fins al 30 de març per presentar el seu curtmetratge i que es podran veure entre el 13 i el 15 d'abril al Centre Cultural.
Perdona, també es pot inscriure pel Fest Home, que és la plataforma aquesta vale. d'inscripcions, sí, de festivals. Sí, sí. És que no sé si queda com molt clar, però ho vaig posar a última hora.
Vale.
Però vull dir que és com més fàcil també.
Una
o per
altra opció ja més. Vale. Molt bé, doncs esperem que vagi molt i molt bé, que sigui la primera de moltes més.
Esperem.
Moltíssimes gràcies. Fins a la propera. I nosaltres ara fem un cop d'ull a les estrenes de cinema d'aquesta setmana i tornem.
No compongo canciones ni soy un sex symbol, pero yo soy un artista.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb Song Sang-Blue, Canción para dos. Basada en una història real, dos músics de poca fortuna volen formar una banda tribut a Neil Diamond. Una taula de salvació enmig de les seves vides marcades per la rutina i les decepcions.
Podríamos llamarnos Lightning and Thunder.
Esto no es muy profesional por mi parte, pero me moría de ganas de hacerlo desde hace...
Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, dans son chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc.
La pel·lícula de Richard Linklater, Nouvelle Vague, arriba a la gran pantalla després del seu pas per Cannes. Es tracta d'un homenatge en forma de comèdia dramàtica al cinema francès dels anys 60.
Aujourd'hui, tout le monde adore la Nouvelle Vague.
El mercado ya no es el mismo. Te ofrecen la mitad por hacer el doble.
Acabem amb Família de alquiler. Brendan Fraser es posa la pell d'un actor nord-americà que busca el seu propòsit a la vida fins que aconsegueix una feina força inusual, treballar per una agència japonesa de famílies de lloguer, assumint diferents rols per a desconeguts que pateixen soledat o necessiten omplir un buit emocional o social.
Y les ayudamos a conectar con lo que les falta.
Solo soy un actor, no sé ayudar a la gente.
Lo que te ofrezco es poder interpretar papeles que signifiquen algo.
¿Y por qué yo?
Recta final del programa, és principi de mes i és moment per fer un cop d'ull a les estrenes de la petita pantalla i saludem en Guillem Efemerí de Serializados. Què tal? Bona tarda i bon any.
Bon any, bon any.
Que no ens havíem vist. No sé fins quan s'ha d'anar dient bon
ja,
any, eh?
Sempre hi ha el dubte, no? Jo crec que encara estem al marge... No,
de poder-nos...
De poder dir que el que hi ha estrany, allò, sí, a finals sí, sí. de gener, no, home, no.
Escolta, jo feia uns dies que pensava que el mes de gener era un mes allò de buidor, perquè venim del desembre, venim d'un desembre monopolitzat també per Stranger Things, sense cap mena de dubte, però he vist el guió i he vist que hi ha cosetes interessants, no?
Sí, de fet, per exemple, una de les que parlàvem que retorna, que és de Pit, i ara l'any passat es va estrenar al gener, vull dir que ja comença, i és un dels millors de l'any, en la qual cosa, ja portem uns quants anys que també el gener ens dona perles que després es van mantenint durant l'any i sí, hem fet una miqueta allò a cada plataforma interessant i sobretot també molts retorns, ja veureu, també el clàssic és un retorn encobert i tinc ganes també de comentar-la.
Va, doncs anem de cara a barraca, anem per feina i anem per una estrena. Comencem amb un spin-off de Juego de Tronos, és El Caballero de los Siete Reinos.
Venia por el torneo.
El torneo es para caballeros. ¿Eres caballero?
No soy un granjero.
Pues vistes como si lo fueras.
Seré vuestro escudero. Y así me enseñáis. Todo caballero necesita uno. Y por lo que veo, vos más que ninguno.
Va, a veure, és un spin-off de Juego de Tronos, però és un rotllo diferent, una miqueta.
És molt diferent i realment m'ha encantat. Podem dir que jo crec que és la via una miqueta del que ha de fer Joc de Trons, si ja que s'ha convertit en una franquícia, i que és evident que HBO no la deixarà morir mai, i més ara si Netflix compra HBO. Vull dir, ens hem d'acostumar que cada X temps hi haurà spin-offs, i està bé que siguin que vagin variant, no? Que no sigui un altre cop la mateixa cosa com molt passada, molt èpica, que també està bé perquè és el que és Joc de Trons, no? Però aquí es basa unes novel·letes del CRR Martin, no? Que són les aventures de Duke i Egg, que són ell és un, el protagonista és un noi que ara no és un esquire, ara no és un escolta, un escuder d'un cavaller, una aquesta pacotilla, no? Errante, que diuen en castellà, i que quan es mor el seu cavaller, ell es fa passar per ell i se'n va a un torneig important a intentar ser cavaller, una mica amb quatre duros, superdifícil, i conèixer un nen petit, que és magnífic, el personatge del nen petit, ja veureu, que vol ser el seu escuder, no? I a partir d'aquí ell intentarà doncs, fer-se passar per cavaller i intentar guanyar aquest torneig. Van passant diferents coses, que òbviament no destriparé, però és una sèrie que són 6 capítols, són mitja hora cada capítol, amb molt d'humor. Ja només l'escena inicial és un gag bastant escatològic, que ja et parla bastant de quina actitud té respecte a tot el lore de la sèrie, no? És una miqueta... no vull restipar-ho perquè us agradarà quan ho veieu. I en general és una sèrie que et va guanyar molt els personatges principals. Comença sent com allò, una conya que es vol riure una mica a l'univers Joc de Trons, però acaba sent molt maca, amb aquests 6 capítols que passen volant. I crec que és una sèrie que estava com rondant dintre l'imaginari dels seriefils perquè l'havien endarrerit un any, després un altre... Allò que... I crec que els ha donat un producte molt rodó, que pot ser una sorpresa de l'any i que ja comença molt fora HBO, no? En aquest sentit, amb la gran franquícia que té, en teoria un any on també tornarà la tercera temporada de Casa del Dragón. Per tant, és un bon any si sou fans de Joc de Trons.
Doncs per fer una miqueta de prèvia, no?
Sí, El Caballero de Siete Reinos, allò com aventures dispars, una mica esperit trencador, i m'ha agradat molt i us la recomano.
Doncs a partir del 19 de gener, com bé deies, a HBO Max. Anem per una altra estrena, ara per una sèrie sueca. És un biopic sobre el polèmic multimilionari Jan Stenbeck, és el magnate.
Lo que voy a hacer es fundar 50 nuevas empresas todos los años. Estas dos son el futuro de China, el resto es basura.
No parece muy razonable que nos estemos gastando dinero tan a la ligera.
Si no consigo impedir que mis hermanas vendan, lo perderemos todo.
Va, a veure, explica'ns aquesta, que crec que vau presentar el Serializados.
Sí, va formar part de la nostra programació. Vindria a ser aquí la recomanació més europea, no? El Talk Filming. Una sèrie que està molt bé, realment, a mi em va encantar. És un personatge que, òbviament, aquí no coneixem tant, no? És important dintre del món escandinau, dintre de Suècia, Jon Stenbeck, però sobretot la sèrie l'explica com una espècie de... Seria una mescla, per entendre'ns, del Lobo de Wall Street amb Succession, no? Diguéssim, ell és el fill petit d'una família multimilionària que té unes empreses clàssiques, ara no recordo si era com d'importació o de ciment, una cosa així, no? I per una sèrie de morts familiars li toca a ell posar-se al capdavant, lluitant contra les seves germanes que volen mantenir el control de l'empresa, i ell el que vol és trencar, ell ve dels Estats Units, una educació liberal, són els 80 de Reagan, no? I ell el que fa és, vol canviar l'empresa i ficar-se en el món de les telecomunicacions, amb la idea de fer mòbils, als 80, de fer una tele privada, la primera tele privada de Suècia. Llavors és una mica, ell és el que representa el canvi de paradigma que va passar a Suècia, però també a tots els països d'Europa, com ja sabeu, que on als 80 es comencen a deixar enrere empreses públiques i es transformen en empreses privades i es privatitzen molts sectors, no? I és una miqueta com entra el neoliberalisme a Suècia dels 80 a través d'aquesta figura molt polèmica allà, però també molt important com a pioner d'idees revolucionàries, que, sobretot des del punt de vista tecnològic, que aquí també m'enganxa molt aquí la sèrie, no? Aquesta cosa de tecnologia retro, no? I els visionaris, però que no s'amaga tampoc de fer les ombres del personatge. Molt interessant aquesta sèrie, El Magnate, Steinbeck, en versió original, des del 13 de gener a Filmin.
Perfecte, va, anem per una altra. Saltem a la següent. És una sèrie que està basada a la novel·la de Nick Cave, The Death of Bunny Munro.
My dad, he's the best salesman in the world.
I have the finest range of beauty products known to mankind.
100% plant oils, natural fragrance. Barry White in a bottle.
It's a big bottle, isn't it?
Now, black
magic. Va, a veure, Nick Cave, que és músic, és compositor, és escriptor...
Sí, sí, jo estic d'anar a veure, mira, els Reis m'han portat entrades per al concert de Nick Cave, vull dir que encara estic encara doble content. Sí, és una de les novel·les que va amb la seva prova, no, un home del Renaixement, La mort de Bunny Munro, que ara arriba una adaptació anglesa, en aquest cas, producció anglesa, ens arriba des de Sky Showtime a finals de mes, el 30 de gener, i aquí el Nick Cave fa de productor, però també fa de banda sonora juntament amb Warren Ellis, com ja acostuma a fer des de fa anys, que fa bandes sonores de pel·lícules. I és la història d'un home, un cràpula total, el Bunny Munro. La sèrie està ambientada als 90 a Brighton, al sud d'Europa. Ell és un venedor de cosmètics que li agrada allò, la festa, l'alcohol i les dones, però té una dona, té un fill, i la dona ja comença la sèrie, és a punt de partida, no, és un spoiler lleuger, es suïcida. I diguéssim que ell té bastanta responsabilitat en aquest fet, no? Llavors, de sobte, ha de cuidar el seu fill, amb qui no ha tingut mai interès, no sap com fer-ho, ja us dic, és un cràpula de manual, i fuig amb ell a vendre, a buscar-se la vida, i intentar que el fill també espavili i aprengui d'ell, no? A mesura que ell es va donar en compte, i us una miqueta aquest títol, La muerte de Bunny Munro, i ell és Bunny Munro, ha de deixar enrere aquest personatge de cràpula amb el que ha crescut ell mateix, també a l'ombra del seu pare, per fer-se càrrec del seu fill, no? És una miqueta el trencament d'una masculinitat també com molt antiga i molt amb aquest perfil per assumir responsabilitats, no? Són també 6 capítols, molt bona música, no només la Nick Cave, sinó la banda sonora de les cançons dels 90 que acompanyen la sèrie, i el Matt Smith, que està molt carismàtic també com aquest cràpula de manual, que comença molt, sent molt antipàtic, realment és un d'aquests personatges també amb el llibre que et costa, dius, quin personatge...
I després, al final, hi acabes trobant. Sí. Va, anem pel retorn d'aquest mes de gener, que ja ens has començat una mica al principi. És la guanyadora de l'Emmy, la millor sèrie dramàtica. Torna The Pitt.
Empieza el festival.
Va, vinga, és el retorn més esperat. Sí. Jo almenys allò ho tenia marcat.
Ja us dic, mira que sóc aprensiu, odio els hospitals, òbviament tothom, no? Però, i em trobo que amb aquesta sèrie, per fer tornar a gaudir d'una sèrie mèdica, que òbviament no sóc expert, però intueixo que qualsevol metge que l'analitzi podria dir que segurament és de les millors de la història en quant a lo ben realitzada que està tècnicament, no? És increïble, no? Et llença directament a una sala d'urgències, en aquest cas de Pittsburgh, i a la primera temporada el concepte era temps real, cada hora és una hora del torn, i vivim un dia d'aquest hospital, com està passant tot frenèticament, les coses que van succeint, els tipus de pacients que van havent, un hospital universitari on hi ha aprenents de metge, no?, que també han d'estar allà i els han d'ensenyar mentre, bueno, és el teu primer dia com a metge. I sempre, almenys en la primera temporada, anant cap a un esdeveniment que trenca una miqueta els esquemes i que es porta encara més feina als empleats d'un hospital que està saturadíssim, que també té els problemes habituals que hem vist i que coneixem, en aquest cas als Estats Units, les assegurances mèdiques i el gran, les factures, el car que és, no? I com arribar a tractar tots els pacients. La segona temporada comença tal qual, igual.
Serà amb igual, el tema, és a dir, el
sí, amb el tema que no ell, el protagonista, el Robbie, el Noah Wyle, que recorrem, és l'ànima de la sèrie, aquest actor d'Urgències, no? Que era una mica... La sèrie va sortir com un intent de tornar a fer Urgències, no van estar d'acord amb els drets, el nom i tal, i van dir, mira, doncs canviem de nom, i és espectacular, realment. Són, puc veure els nous capítols que ens han passat a la premsa, i és igual de bona. Els personatges molen moltíssim. I també hi ha un fet també fort, que ho han vingut molt bé per fer el, bueno, el fanatisme aquesta sala d'Urgències de The Pit. Això va, arriba doncs, ja, el
ja,
8
no?
de gener.
Avui, això t'anava a dir, 8 de gener és avui. Va, doncs n'estarem molt pendents. Acabem ja, com sempre, amb un clàssic,
sí.
Una sèrie que hauríem de recuperar, segons tu, sí o sí, que és El Infiltrado.
Sí, mira, l'actualitat m'ho fa venir bé perquè és una sèrie de fa 10 anys, de la BBC, amb el Tom Hiddleston fent d'un manager un hotel, que ell és antic militar i la M6 britànic el recluta per intentar infiltrar-se entre el cercle d'un traficant d'armes, no? Que era el Hugh Laurie. També estava l'Olivia Colman. Era increïble, la típica minissèrie britànica molt ben feta sobre una novel·la de John le Carré. I resulta que van anunciar fa relativament poc que hi haurà segona temporada, s'estrena ja aquesta setmana a Prime Video, i també van firmar una tercera temporada. 10 anys després, tornem a tenir Tom Hiddleston, en aquest cas també intentant tapar un altre traficant d'armes lligat amb la primera temporada, però ambientat a Colòmbia i en el tràfic de drogues, que també va bastant ben lligat a l'actualitat, ara ja sabeu que també el Trump no hi va a Colòmbia, sí. Bé, Tom Hiddleston és increïble, aquest actor, i aquí fa el seu bon personal. Jo és un actor que sempre m'hagués agradat veure com a Bond, i m'agrada aquesta sèrie, amb molt estil, un bon diferent, és un bon més universitari, digués, més una cosa més fina, però la sèrie és magnífica, la primera temporada, i la segona, el primer capítol que ja he pogut veure, també arrenca molt bé. Per tant, si sou fans d'aquesta sèrie, fantàstic. Si no l'heu vist, podeu recuperar l'original i enganxar-vos també a la segona.
Molt bé. Doncs escolta, repassades les estrenes que... i retorns
sí,
que ens esperen aquest
que
mes.
No està malament, i algunes que ens hem deixat també.
Sí, algunes que ens hem deixat. Sempre et deixes alguna coseta d'aquelles que a mi m'agraden, però que tu no la inclous, com és a Bridgerton, en aquest cas.
Ah, és veritat, torna a Bridgerton, és un dels retorns, és veritat, sí.
Però ja sé que no...
Bé, ja se'm passa una mica.
Va, doncs moltes gràcies, Guillem, i ens veiem en un mes, aproximadament. Nosaltres ens acomiadem i avui ho fem amb la música de l'artista indie Cave Town, en col·laboració amb Chloe Moriondo, presenten Sailboat, un avançament del seu proper disc. Amb aquesta cançó marxem. Fins dijous vinent. Que vagi bé.
For a tattoo.